Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els sindicats rebutgen el retorn en 8 anys de les pagues extra del 2013 i el 2014. Segons la Generalitat, aquest retorn suposa uns 1.100 milions d'euros. És aquesta una nova topada entre els representants dels treballadors i el govern català per aquest retorn de les pagues. La conselleria ha portat a la taula de negociació en les últimes hores un calendari a 8 anys vista que els sindicats rebutgen frontalment, fins al punt que pocs minuts després de començar han decidit aixecar-se de la reunió. Canviem de qüestió. Més de mig milió de vehicles surten avui de l'àrea de Barcelona, una operació sortida del pont de Tots Sants que es pot complicar per la pluja. Les autoritats demanen extremar la precaució, sobretot davant l'augment de la sinistralitat a les carreteres catalanes. La realitat és que han mort ja 163 persones des de principis d'any, un creixement d'un 21%, la majoria per distraccions, segons informa al Servei Català de Trànsit. Durant aquest pont, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.700 efectius en total a les carreteres, sobretot de muntanya, on es preveuen més desplaçaments. El Tribunal Suprem del Pakistan ha absolt avui la cristiana Asia Bibi, que havia estat jutjada per blasfèmia, i ha anul·lat la sentència de mort que li havia estat imposada sota l'acusació d'insultar el profeta Mahoma l'any 2009. S'ha ordenat ja el seu alliberament immediat. El Suprem del Pakistan la declara innocent després d'una condemna que l'ha tingut durant uns anys a les portes de la mort a través de la pena capital. I Càritas Catalunya ha presentat aquest matí la seva memòria conjunta de les diòcesis catalanes corresponent a l'any 2017, un període en què més de 321.200 persones es van beneficiar de l'acció social de l'entitat catòlica, un 11% menys que el 2016, però amb més dedicació i esforç, segons han explicat els dirigents que han participat avui en aquesta presentació, entre ells Raquel Carrión, Anna Roig i també el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, així com el cardenal Joan Josep Omella, bisbe responsable de la pastoral social a la Tarraconense. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la caravana migratòria d'hondurenys que busquen un futur millor als Estats Units i tot l'impacte d'aquest drama migratori desesperat. Abans, però, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Quan parlem de crisi financera, pensem espontàniament que els responsables exclusius són els qui mouen els fils del poder i que poca cosa hi poden fer la resta de la ciutadania. Realment és així? En aquest número de Catalunya Cristiana donem pistes per endegar una reflexió en profunditat del nostre viure quotidià, per tal que, en coherència amb el pensament social de l'Església, deixem de contribuir indirectament i quotidiana amb els abusos que s'estan produint. Ens hi pot ajudar el document Consideracions per un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l'actual sistema econòmic i financer, elaborat per la Congregació per la Doctrina de la Fe en col·laboració amb el Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral. El document exposa la necessitat d'emprendre una reflexió ètica sobre la intermediació financera. El fet que aquesta sovint s'hagi desvinculat dels fonaments antropològics i morals apropiats ha produït abusos i injustícies evidents i ha creat crisis sistèmiques arreu del món. Tot progrés del sistema econòmic no es pot considerar com a tal si es mesura solament en paràmetres de quantitat i eficàcia en l'obtenció de beneficis, sinó que ha de ser avaluat també en base a la qualitat de vida que produeix i a l'extensió social del benestar que difon, que no es pot limitar als aspectes materials. Tot sistema econòmic legitima la seva existència no sols pel creixement quantitatiu dels intercanvis econòmics, sinó provant la seva capacitat de produir desenvolupament per tothom. El benestar i el desenvolupament s'exigeixen i es donen suport mútuament i requereixen polítiques i perspectives sostenibles més enllà del curt termini. Baixar del dia a dia és important un exercici crític i responsable del consum i de l'estalvi. Fer la compra implica una selecció entre els diversos productes que ofereix el mercat. És una opció que sovint fem de manera inconscient i no ens adonem que estem comprant béns, la producció dels quals es realitza a través de cadenes productives on és normal la violació dels drets humans més elementals, no es té en compte el medi ambient o es cerca el guany a tota costa. Quant a la gestió dels propis estalvis, cal adreçar-los a aquelles empreses que operen amb criteris clars, inspirats en una ètica respectuosa de la persona en globalitat i de tothom en un horitzó de responsabilitat social. Més que mai, estem cridats a vetllar com a sentinelles de la vida bona, fent-nos intèrprets d'un nou protagonisme social, a basar la nostra acció en la recerca del bé comú i a fonamentar-la en els sòlids principis de la solidaritat i la subsidiarietat. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanouja a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzem l'èxode massiu de migrants que fugen de països centreamericans, però sobretot Hondures i una mica també El Salvador, i que busquen un futur millor als Estats Units passant per Mèxic. Segurament haureu vist aquests dies la imatge de la caravana, la imatge clàssica dels murs entre el sud i el nord, és a dir, entre els pobres i els rics. A Hondures, segons l'Institut d'Estadística, un 64,3% dels habitants, és a dir, gairebé dos terços, són pobres, i un 59% no tenen feina, segons xifres de l'any passat, el 2017. Als Estats Units, com segurament també heu sentit o llegit aquests dies, el president Donald Trump ha anunciat la reducció de l'ajuda financera a Hondures, Guatemala i El Salvador per no haver impedit, segons diu, l'avenç dels migrants. A més, la Casa Blanca ha dit que enviarà soldats a la frontera, uns quants centenars, mentre menyspreen les persones que formen part d'aquestes caravanes, un fet que provoca que molts estiguin tornant, segons vam saber ara fa uns dies, al país d'origen, en aquest cas, sobretot, Hondures. Des d'Hondures, el seu president, Juan Orlando Hernández Alvarado, ha afirmat que els promotors de la mobilització de migrants formen part de grups radicals del seu país i ha avisat que hi actuarà judicialment. És desitjable que es posin solucions, però d'entrada podem dir que amb declaracions com les d'alguns dirigents de gran pes a tot el món, no anem bé. No anem bé, sobretot pensant en les persones que estan patint aquesta situació, aquest drama. Comentarem el tema avui amb Tika Font, que és membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i exdirectora de l'Institut Internacional Català Internacional per la Pau. Senyora Tika Font, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials. Bona tarda, benvingut.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Bé, quina és la situació d'ara? Perquè l'últim que sabíem és que la meitat o una part important estaven tornant, però clar, són persones sense un horitzó clar, amb una situació de desesperació com la que ens mostren les imatges. És una notícia molt d'imatges, la d'avui, la que comentem avui, oi? Aquesta caravana. I també que ens interpel·la sobre una forma de migració que és, vaja, que és preocupant.
I jo crec que... Jo crec que ens és preocupant en diversos sentits, que aquí el factor humà és importantíssim de veure per què la gent té aquesta necessitat d'anar-se'n, perquè en els seus països no poden viure, no tenen feines, no tenen recursos econòmics, i jo també n'assenyalaria un altre, en aquest, que viuen en uns països on la vida humana té molt poc valor. Perquè des de Honduras, Salvador, Guatemala, Belize, Mèxic, són els països on l'índex d'homicidis és la tassa és la més elevada del món. Salvador és el país i la ciutat on hi ha més homicidis del món, lo qual ho es troba que no té feina, no té diners, i tot això acaba alimentant i fomentant totes les xarxes criminals lligades a narcotràfic, tràfic de persones, tràfics d'òrgans... Exacte, jo crec que és una són societats que viuen en el perill i en molta desesperació. Uh-huh. I que no hi ha polítiques al respecte. Les polítiques que veiem són de criminalitzar-los a sobre perquè intenten sortir del país.
Clar, aquesta és la gran paradoxa. I en tot cas, quan parla vostè d'homicidis, es refereix a crims de molts tipus. Assassinats, que poden ser per delinqüència comuna, per narcotràfic, de tot.
Per tot.
No és un únic focus, diguéssim, com pot ser una onada terrorista...
No. I estem parlant d'aquest degoteix que és diari.
Mm-hmm. És que jo crec que davant de la desesperació, quan ho tens tot perdut, no t'importa perdre la vida.
És que és l'únic que queda.
Que, estem davant una situació en la qual els governs el que estan fent, com deia la Tika, és criminalitzar aquelles persones que fugen sense cap més resposta. És a dir, ni a Europa, amb altres onades migratòries, ni als Estats Units, ni als països d'origen, no?, en els quals la corrupció, el desgovern, la manca d'unes polítiques que intentin aturar o intentin donar alguna sortida de tota aquesta gent són absolutament inexistents.
Uh-huh. Home, jo recalcaria, per ampliar
digues,
que estàs dient, és que són països amb la recaptació d'impostos, que és un element essencial. Si volem redistribució econòmica, si estem pensant que l'Estat recapta diners i després els reparteix entre la població més desafavorida, són països on IRPF pràcticament no se'n paga. No n'hi ha. Pagaran IVA, però...
I les polítiques tendeixen, els polítics... Brasil ara diu que volen baixar els impostos, no?, el nou president.
Jair Bolsonaro.
Tot això incrementa encara molt més la desigualtat. Després, invents, com un dia comentàvem aquí, en Honduras, de crear zones franques on no hi haurà ni llei, ni ordre, ni estat, és a dir, on les empreses podran establir les normes que vulguin en aquell territori laboralment entre la gent que està allà. No sé què és el que esperem de la gent, és que hi ha gent que, front a la desesperació, pues, poques coses té. Si li ve algú que per unes quantes monedes, ja no dic sicari de matar, però si d'entrar en l'economia il·legal, pues, és que no tenen gaires més sortides.
I com s'explica aquesta caravana d'hondurenys principalment i, d'altra banda, com pot acabar? Doble pregunta important, aquesta.
Jo no ho conec, bueno, no ho conec en profunditat, eh?
Sí, des d'aquí no vivim allà i és difícil,
clar,
també.
I coneixes el que diu la premsa i el que veus i les imatges de televisió, que són esfereïdores, d'altra banda, no? Perquè veus infinitat de gent, famílies, que estan fent un èxode, és a dir, que em recordo una mica l'èxode, fugint de l'esclavatge, pràcticament, no? I buscant una terra promesa que no ho és tant. A més, perquè els espera l'exèrcit a l'altra banda, i això és el que es veu ara, no? És a dir, els espera una hostilitat que, més que preveure que puguin tenir una sortida, el que es preveu és que poden quedar en un espai de ningú, anant i tornant, això que es diu, no, ara uns tornen, ara uns van, amb uns... I sense... I el que és pitjor, que és que segurament les condicions d'habitatge, sanitàries, de salut, aniran degradant-se. I tot això, penses que tota aquesta gent, al final, mal viuran o mal moriran, potser, no? És el despreci cap a la persona, jo crec que s'està instal·lant en el conjunt d'estats, dels estats poderosos, perquè no oblidem que aquí a Europa hem fet el mateix amb la gent que creuava la Mediterrània, és a dir, s'ha despreciat absolutament el patiment de la gent, no? I s'ha pensat només en protegir els drets de les persones que hi vivim. Davant d'això, jo crec que hi ha una crisi en el món que no sé com es pot afrontar. Jo no en tinc ni idea, és a dir, perquè aquí hi ha un plantejament ètic i moral de fons molt important. I no sé si hi ha algun organisme que s'ho estigui plantejant des d'aquesta perspectiva. No ho sé.
No ho sé, però bueno, la marxa jo per mi té dos sentits rellevants. Una, la majoria d'immigrants ho fa en petit grup o solitari. Dos, tres, quatre, i són carn de canó de les màfies i del crim organitzat i dels grups que els passen per la frontera, els ajuden a creuar tot un país, i el fet d'anar en massa és una manera de protecció contra tots els grups violents que buscaran fer negoci amb el seu èxode cap als Estats Units. Això és una manera humana comprensible. I l'altra també és que milers de persones fent-ho té una visibilitat mediàtica gran. I això també és una manera de visibilitzar la situació en la que està. Jo sí que afegiria un altre element, que en alguna altra vegada hem comentat, que els Estats Units, que fa la mateixa política que la Unió Europea, és convertir els estats que fan frontera amb ells en que són la seva frontera. És a dir, la responsabilitat de que no arribi la immigració als Estats Units la trasllada a Mèxic i a Guatemala. I què fa? Pagar. Dona diners a aquests governs per impedir que arriben. I ara què fa? Queixar-se. Us pago perquè no arribeu i m'estan arribant igual. Els hi demana mà dura allà perquè ni siquiera arriben a la frontera en Estats Units.
Aquí hi ha encara una altra reflexió respecte a la situació dels que entren, els que arriben entre Estats Units. Es dona la paradoxa que Estats Units està en un creixement positiu, és a dir, l'economia dels Estats Units funciona, necessita mà d'obra barata, i per tant la gent que entra, tot i que formalment és rebutjada, el mercat laboral irregular l'està incorporant. Per tant, aquí hi ha una doble moral
eh?
I una doble, sí. Un doble discurs, no? És a dir, el govern, les institucions parlen formalment d'això, però per altra banda les forces econòmiques necessiten tota aquesta mà d'obra irregular que fa que els beneficis creixin perquè aquestes persones no tenen drets laborals, perquè... I aquí jo crec que també hi ha un aspecte relacionat des d'això, no? Perquè els Estats Units realment necessita aquesta mà d'obra que no es troba en la mà d'obra o en els treballadors convencionals, no? Per dir-ho.
La política de Trump, jo crec que el que aconseguirà és baixar els salaris de la mà d'obra, perquè quan més por hi ha el treballador, en aquest cas aquestes persones, la por els hi fa cobrar menys, però sobretot intentar passar desapercebuts en la societat, que no se'ls vegi, que no se'ls noti. Llavors és una societat que calla, no reivindica, no protesta, perquè si diuen algo poden ser expulsats. I és una manera de tindre quasi ben bé, diríem, en un país que és democràtic, ben bé mà d'obra d'esclavatge.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i la membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font, també exdirectora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Ara anem a la pregunta del dia. Com sempre ens la presenta la Ruth. Bona tarda, Ruth. Quina pregunta fem?
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Davant el drama migratori d'Hondures, quina seria la millor resposta internacional? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, un acord multilateral per destinar-hi un ajut d'emergència. Com a segona opció, pressió contundent sobre el govern d'Hondures. I com a última opció, denúncia clara a Donald Trump perquè els Estats Units aculli els immigrants.
Gràcies, Ruth. Podeu votar, amics oients, amb el nou sistema que apliquem des d'aquesta setmana, durant el programa, evidentment durant tot el dia, i també en les properes hores. Com que demà a més és festa, teniu fins divendres a primera hora del matí per acabar de votar, si no ho heu fet encara, sobre aquestes tres opcions, o enviar-nos també, si ho preferiu, els vostres comentaris directes. A la pregunta, davant el drama migratori d'Hondures, quina seria la millor resposta internacional? Bé, hem donat tres opcions. Segurament hi hauria més alternatives. Potser les dues més confrontades, la de pressió sobre Hondures, pressió sobre Donald Trump, perquè a Hondures també hi hauria molt per parlar. Un país que ha patit els efectes d'un cop d'estat, ara fa 9 anys, amb aquell nou president Porfirio Lobo, i després tot això ha derivat en una inestabilitat que estem notant ara, i estan notant ells, sobretot, és clar.
A mi el que m'assombra és que les elites d'aquests països acaben construint-se les pròpies seves illes amb tancar-se, illes d'or, com tal de quedar-se fora de tot el drama social que es viu en el país. A mi m'assombra perquè no hi ha una voluntat, ni capacitat, ni valoració moral de que els seus beneficis també s'han de repartir entre la població, que s'ha de ser més solidari, i que el perill de no redistribuir és que al final tota la societat pot petar, i en aquests països està petant.
Jo crec que justament això és un de les conseqüències de la implantació de les economies ultraliberals o neoliberals, no? És a dir, en les quals jo crec que la redistribució no està llegida com un bé comú, sinó com una expoliació. Parlar d'impostos és com expoliació, i per tant els impostos no han d'existir. La dreta liberal parla de que els impostos no han d'existir, no? I les esquerres més o menys moderades tampoc es gosen, perquè s'està aconseguint que la redistribució no sigui vista com un element de justícia o d'equitat, sinó que sigui vista com l'expoli a què estem sotmesos els que més o menys tenim un ingrés. I quan més alt l'ingrés, doncs més, no? I jo crec que això també és una conseqüència de la cultura pràcticament d'una entendre el món que s'està creant, no? En el qual cadascú s'ha d'espavilar per ell. I això em sembla que s'està imposant bastant. Segurament no en totes les capes de la societat, però sí en les capes poderoses, no? I vaja, és una mica la sensació que tens veient això, com reacciona Europa, com s'estan desenvolupant les eleccions en els últims temps, els líders, els discursos que fan, i aquí crec que hi ha una responsabilitat de la població, perquè al final som els que votem, no?
I amb visions molt cortoplacistes, perquè moltes de les elites econòmiques és el benefici el vull per avui i ara. A mi no em feu plantejament de 10 anys vista, 20 anys vista, no, els beneficis són ràpids i ara. El que passa d'aquí 20 anys, bueno, ja s'ho polirà qui sigui. Però aquesta, jo crec que en Europa, si alguna cosa vam aprendre quan vam sortir de la Segona Guerra Mundial, és que una societat més equitativa és una societat més pacífica i més respectuosa. I si algú ens posa molt sobre la taula tota Centroamèrica és que quan més inequitativa és la societat, molt més problemàtica, violenta, sorgeix, perquè quan a algú ja no li queda una altra cosa per viure i la seva vida ja no té valor, pues, bueno,
i tant és. Tot,
no, no, és igual si és arribo igual als 30 anys abans de morir, però com a mínim aquests 30 anys hauré pogut viure algo.
És la desesperació que, bé, és això, fa que diguis, sí, me'n vaig, a veure, encara que mori pel camí, però almenys he intentat sobreviure. No
he intentat aquesta sobreviure, pues, uns pocs anys, i aquest jo crec que és el drama en el que deixem a molta joventut d'aquests països, sense esperances de futur.
Per exemple, Càritas, que avui precisament ha presentat la memòria 2017 de les seves diocesanes amb seu a Catalunya, ja avisava des de fa 2-3 anys que d'hondurenys estaven arribant molts de manera creixent i, a més, de manera perllongada. I, per tant, això vol dir que el drama d'Hondures que ara veiem llunyà, perquè van dintre d'Amèrica, no el tenim tan lluny perquè n'han vingut uns quants aquí. I, per tant, això és un avís que tenim des de diversos vessants, no només a la llunyania d'Amèrica. Bé, i les dades, suposo que estaran d'acord, són esfereïdores. Aquest 64% pobres, 59% sense feina, dades de l'any passat, a Hondures.
Clar, evidentment és una societat trencada i en crisi, no? Amb un 60% de gent sense atur, sense feina. Evidentment, la gent s'ha de buscar la vida per sobreviure, i per tant...
Una cosa que és evident i a vegades no la tenim present. Un jove d'aquest país, l'esperança de vida és curta. L'esperança de vida en aquests països és curta. Només pel fet d'arribar als Estats Units, encara que visquin en la misèria, la seva esperança de vida és més alta. És que si no revertim les situacions, aquest fenomen és imparable. No té ni sortida o resposta. I les respostes que dona Trump són molt dures, perquè ara la de poder treure la nacionalitat
Els
nascuts en Estats Units.
Bueno, que sembla que és inconstitucional, no, això?
Bueno, és inconstitucional, però farà com allò de marcar aquests països als que no se'ls donarà visat per entrar, perquè són musulmans.
Sí,
o la de separar els nens dels pares és l'aberració més gran que es poden fer. I que s'estan aplicant totes.
No, l'ho d'enviar.
I sense pudor.
Sí, potser algun tribunal li traurà la raó, però ho està fent, de moment.
No, i també és inconstitucional enviar
l'exèrcit
a fer funcions policials, no? I ho està fent. Realment, jo crec que és algú que ha arribat a la màxima responsabilitat d'un estat i no respecta les pròpies normes... perquè si una cosa dels Estats Units és un respecte a la Constitució per part de tots els que fins ara formaven part de l'estaf governamental, no?, per dir-ho d'alguna manera, siguin de republicans o demòcrates. Això mai es posava les esmenes de la Constitució, els propis articles de la Constitució. I jo crec que és això, s'està entrant en un despreci absolut per l'ordenament.
No? Sí, i pots estar d'acord jurídic.
Pots estar d'acord o no amb l'ordenament, però aquest despreci absolut per posar per sobre uns valors que, bueno, evidentment trenquen i...
Senyors, de la resposta a aquest drama, dirien alguna cosa, si és que es pot donar alguna llum? Resposta internacional, les Nacions Unides, la pressió de tots, potser és només un canvi d'actitud de Donald Trump i els Estats Units el que pot ajudar una mica?
El canvi de Donald Trump no és previsible, vaja, almenys.
No és previsible, no, i tampoc previsible. Segurament seria la solució única.
És que en el món global en el que vivim, les respostes passen perquè arribem a acords de caràcter mundial i universals. I un d'aquests és la protecció a la vida humana. I, per tant, és que hem de tornar a tindre en la taula de reivindicacions la societat del benestar, el repartiment. Si en el món actual creiem, o jo crec que les estadístiques van per aquí, de que no hi haurà treball per tothom, no podem deixar tirats a la cuneta aquells que no tindran treball. Ens hem de fer solidaris, hem de tindre cura també d'aquesta gent que no tindrà feina i ens hem de ajudar econòmicament, socialment, culturalment.
És aquest ideal de repartir el treball, ja sé que és molt fàcil dir-ho, repartir el treball
i la
riquesa, clar, clar, sí, els recursos. Estem a punt d'arribar a 6:45, seguim amb Tica Font, membre del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, i amb Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector. Una pausa i tornem ja amb la recta final, avui, últim dia del mes d'octubre.
Ràdio Estel.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Fem Família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem Família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seguim en directe, us acompanyem des del mirador de l'actualitat, avui parlant del drama migratori d'Hondures, però ara és el moment de trencar una mica la dinàmica d'aquest tema, certament seriós i preocupant, per parlar d'un fet cultural molt propi de casa nostra, com és la nit d'avui, oi? Ruth, bona tarda novament.
Exacte.
La nit de la castanyada i dels panellets.
Exacte.
I em sembla que avui la Ruth ve a punt per preparar-nos uns panellets aquí endavant.
Sí. Avui, a la notícia curiosa, m'hi he atrevit. La veritat és que feia molt temps que ja volia fer una recepta de cuina i avui, que és la castanyada, m'ha semblat el moment ideal. No us explicaré com coure castanyes, que això ja és molt fàcil, i he dit que venia molt valenta. Farem panellets. Seguint la recepta d'una cuinera premiada amb 7 estrelles Michelin, ni més ni menys. És l'estimada Carme Ruscalleda. L'he trobat en el seu llibre, Cuinar per ser feliç. Doncs vinga, va, rentem-nos les mans, que porto els ingredients per fer com uns 60 panellets.
Doncs posem-nos-hi, endavant. Aquí estem tots amb l'operatiu preparat.
Perfecte.
I amb ganes de menjar-los.
Sí, tant, i tant. Tenim testimonis a la taula.
Com que no tenim gaire estona que estem a la ràdio, només el faré els de pinyons, que són els meus preferits. A veure, comencem pels ingredients. Necessitem 1/2 quilo d'ametlles en pols, 350 grams de sucre, 150 mil·ligrams d'aigua natural, un ou i 200 grams de pinyons.
Molt bé.
Perfecte.
Hi ha, doncs... qui diu que no s'hi ha de posar aigua, però bé...
Tot... L'aigua, doncs, ja veureu per
tenim què. Visions diferents, quedaran boníssims, segur.
A veure, agafem la cassola, la posem al foc, i aboquem l'aigua i el sucre,
posem a
mig foc fins que arrenqui el bull, i ho deixem bullir fins que fem una textura xarop. Ara ja ho tenim, doncs vinga, aboquem en aquesta mescla les ametlles en pols i amb una espàtula de fusta remenem ben fort fins que quedi tot ben lligat.
Si no s'ha de fer ni amb massa força ni massa suavitat,
fort,
eh? Això s'ha de fer...
Fort. Quan veiem que es desenganxa de la paret, i afegim la clara d'ou. Només la clara, que el rovell el deixarem per més tard.
Magnífic.
Remena més, fins que quedi ben barrejat.
Sí, segueixo, segueixo. Jo amb força, eh?
Perfecte.
Allò de más vale maña que fuerza, no, eh? Aquí,
no.
Amb força.
Vinga, força. Ara que ja ho tenim, la deixem a la nevera un parell d'horetes. Podem anar a mirar una pel·lícula, eh? Que així passarà més ràpid el temps. I no mengeu crispetes, que després menjarem panellets.
Sí.
Quan ja estigui freda, la dividim en porcions, segons els gustos, si volem fer de coco, de llimona, de xocolata... Com que avui només farem de pinyons, amb aquesta massa que hem separat, fem unes boletes petites amb les mans i les arrebossem amb els pinyons que ja estan preparats en un plat. Com si fessin croquetes, eh? Després els preparem la safata del forn, posem una mica de paper, que no s'enganxin, que ens quedaran molt bons, i a mesura que els panellets estiguin arrebossats, els anem posant a la safata.
Molt bé, molt bé. Estic aprenent molt avui,
estàs aprenent molt.
Em
ara els pintarem, que quedaran més monos.
Molt bé.
Això és l'ou.
Sí.
Exacte. Agafarem el got, a dins del got hi posarem el rovell que hem separat abans, i 6 gotetes d'aigua, i remenem. Llavors, amb un pinzell, els pintem un a un, amb aquesta barreja que hem fet. Ara ja estan llestos per anar al forn, eh? Ja està. Només falta enfornar-los 6 minuts a una temperatura de 200 graus perquè així quedaran per dins ben tendrets. I ara a gaudir, que és la castanyada.
Molt bé, hem saltat en el temps, però imaginem-nos que han passat
dues hores,
exacte, la pel·lícula... Tot. Molt bé, ja els tenim aquí a punts. Bona castanyada,
bona,
eh?
Bona castanyada.
I bons panellets. Tot i que diguem castanyada, els panellets són molt importants, també. Bé, doncs ja tenim gràcies, Ruth, per aquesta recepta i recomanem als qui ens escolten, dintre d'un ordre, perquè no tothom pot abusar del dolç, oi? Això sí. Sempre passa, doncs, a gaudir d'uns bons panellets i d'una castanyada. Bé, avui parlem d'una tradició, també, a casa nostra, com és aquesta, i com que avui fem ponts entre Europa i Amèrica, també assistint en aquest món global que deia abans Tica Font a les colonitzacions culturals, i una d'aquestes és el Halloween, no ho hem de negar, també.
Sí. De tota manera, el Halloween s'ha... però no deixa de ser una altra manera del culte als morts, que és el que... els panellets i les castanyes es menjaven la nit. La nit
La nit de Cap d'Any o de difunts.
No, de Cap d'Any, no.
Del
31 a l'1 o de l'1 al 2.
De Tots Sants.
Sí. Les famílies feien culte als difunts, no? Feien memòria dels difunts, no? I, per tant, d'una altra manera, sembla ser, i que també aquí... hi ha alguna tradició de buidar alguna fruita i també fer el que mateix que es fa amb les carbasses. I vull dir que, al final, les tradicions, és evident que el Halloween s'està implantant inexorablement.
Està entrant.
Però, bé, en tot cas, aquest culte a les persones que ens han precedit està tot... està tot lligat, no?
Sí, sí, sí. D'alguna manera hi ha un tronc comú, però sí que és veritat que Halloween doncs entra com una visió alternativa, no? No sé si
dir-ho. Sí, i amb unes formes diferents.
Diferents, també, exactament.
Sí, i molt comercial.
I molt comercial, sí. I segurament tractant la mort diferent de com es tractava la mort en aquestes vetllades en les quals es menjaven castanyes i panellets, no?
Per cert, que aquest matí els companys del programa Primera Hora, amb Joan Trias i Borja de Maria, han conversat amb Mercedes Godínez, impulsora de Hollywinds, que és una iniciativa... cristiana, per celebrar la festa de la mort, amb un nom així semblant al de Halloween, però és com una alternativa cristiana. Bé, també està bé que defensem allò que és nostre. I, en tot cas, com que el món és global, sí que, tornant al tema que ens ocupava avui, ens preocupa Hondures. I demanarien algun tipus de solució? Ara, no sé, què dirien? Si tinguéssim aquí el secretari general de l'ONU o el president Donald Trump...
Mira, jo per més que per demanar pels grans, que ja dic que els grans han de renunciar a part de les seves riqueses i repartir-les, jo en aquest cas sí que me solidaritzaria i pregaria per totes les col·lectius, per exemple, que en dia d'avui cristians han sortit allà a Pensilvània on estava el Trump per protestar per les seves actuacions. Jo que l'Església es mobilitzi en solidaritat m'ha semblat molt important.
Molt bé. Ja va passar amb el projecte del mur entre Mèxic i els Estats Units. Hi ha bisbes de la zona que s'hi van implicar molt amb les seves comunitats cristianes. Sí.
Segurament estem davant d'un altre fracàs de les comunitats internacionals, no? És a dir, els estats s'imposen i no hi ha capacitat des de la perspectiva internacional de modular aquestes relacions que al final tenen com a diferents interlocutors o diferents actors, no? Jo no em veig capaç de dir què cal fer. L'únic que és aquest pensament cap a aquestes persones i la desesperació en la que deuen viure, que els porta a això, el que dèiem abans, no, en posar perill la seva vida, perquè és l'única manera, o sigui, és l'única inversió, per dir-ho en termes comercials, que poden fer per trobar una vida millor.
I fan això, un autèntic pelegrinatge a peu.
Sí, 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 un èxode, un èxode, sí, sí, un èxode, que els porta a posar-se en mans de Déu, pràcticament, no? Jo crec que...